Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? 4 de desembre, els dies volen i estem ja a tocar del canvi d'any. Encara no ens haurem adonat i ja tindrem cul per amunt l'últim mes d'este 2025. Reprenem avui el fil informatiu a Ràdio Pego després d'una visita a la secció de l'IES Enric Valor a Orba per explicar a l'alumnat de 13 anys què és la ràdio, les característiques d'este mitjà de comunicació i informació, la seva història i evolució i què fem a sí, a Ràdio Pego. Confiem que alguna cosa els haja quedat de tot el que els vam contar. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. El greu deteriorament del pont del Tonyinero obliga a tancar-lo a tot tipus de trànsit. De moment no té data de reobertura. Els ajuntaments d'Oliva i Dénia han decidit sol·licitar una reunió amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a solucionar aquesta situació del pont que dona accés des de la Nacional 332 pel camí vell de Dénia a la carretera de les Marines, on molts pegolins i pegolines estiuegen a la platja de Santa Anna, a les Deveses o a eixes rodalies. Acció Urgent amplia el seu hospital de campanya amb una donació econòmica de la Fundació La Caixa. Dimecres al matí es va poder veure tot el material recentment adquirit per l'Associació d'Atenció a les Emergències, que inclou lliteres, tensiòmetres, cadires, taules i un motor. Materials que els permeten millorar la resposta en situacions amb gran afluència de gent. La policia local de Pego obre un canal de difusió. La seva finalitat és aconseguir una comunicació més directa amb la ciutadania a l'hora de comunicar informació que interessa al dia a dia del poble. Sons d'hivern, programa 13 concerts en 4 dies per gaudir de la música en directe a les places i carrers. Ja està tancat el cartell de la 9a edició d'este festival de música en període nadalenc organitzat per Atzaila, Associació Cultural. Una barreja de grups de Pego, però també de la resta de la Marina Alta i de la Safor. Avui hem parlat amb el president i la vicepresidenta d'Atzaila. Escoltarem què ens han contat Domènec Pons i Lola Sastre.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
La nit de dimarts, l'Ajuntament d'Oliva anunciava en xarxes socials el tancament total del pont del Tonyinero. Especificava el consistori de la Safor que el pont queda tancat completament al trànsit, tant per a vehicles com a bicicletes i vianants. Afegia una foto per a mostrar com els dos accessos de la infraestructura s'han instal·lat tanques per a impedir el pas. La decisió la prenia l'Ajuntament d'Oliva en rebre l'informe realitzat després d'una revisió tècnica que ha detectat un deteriorament estructural greu. L'avaluació considera que hi ha risc de despreniment i possible col·lapse. Este diagnòstic ha provocat l'activació d'un dispositiu d'emergència per garantir la seguretat de la ciutadania. Un dispositiu que consisteix a tallar completament el trànsit per aquest punt que connecta els termes d'Oliva i Dénia. El deteriorament del pont del Tonyinero no és nou. Fa anys que qui passa a sovint o puntualment per allí, sobretot en vehicle a motor, pot notar els desperfectes, els clots i les irregularitats del ferm. Segons algunes fonts, per allí han arribat a passar camions de més de 12 tones, tot i que hi havia un senyal que indicava la prohibició de pas a vehicles pesants. Una altra de les raons del progressiu deteriorament del pont és que el seu disseny original, que tenia com a objectiu salvar el riu Racons i facilitar l'accés entre dues zones amb habitatges, no va contemplar que avui en dia passaria per allí tant de trànsit. El 1955 es va autoritzar la construcció del pont sobre el riu Molinell a la Germandat Sindical de Llauradors i Ramaders de Pego, com va publicar el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, el 27 d'abril d'aquest any del 1955, una decisió que les autoritats prenien després d'analitzar l'expedient promogut per esta Germandat Pegolina que signava l'enginyer de camins Rafael Dicenta de Vera el juliol del 1952. El disseny original va patir algunes modificacions sol·licitades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que era la concessionària de l'obra. La Germandat Sindical de Llauradors i Ramaders de Pego va remetre una pòlissa de 150 pessetes més el recàrrec complementari. El pont, indica la publicació del BOE, es dedicarà al servei públic. Les obres van comptar amb un termini d'un any per a dur-se a terme. La Confederació va ser l'encarregada d'inspeccionar i vigilar aquestes obres. Així mateix, l'autorització de l'actuació també assenyala que l'organisme públic s'havia de fer càrrec de la conservació. De fet, especifica que tindrà el concessionari l'obligació de conservar l'obra en perfecte estat i mantindre en tot temps el llit aclarit per a la lliure circulació de les aigües. Estos antecedents expliquen per què els ajuntaments d'Oliva i Dénia sol·licitaran una reunió amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb l'objectiu de solucionar la situació del pont del Camí Vell de Dénia, tancat dimarts a la nit per decisió del consistori Oliver davant el deteriorament estructural greu detectat. En aquesta reunió, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, i l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, volen abordar accions concretes com és un estudi més complet de l'estat del pont i acordar l'obra necessària perquè es puga tornar a obrir el trànsit tant per a vehicles com per a vianants i ciclistes com més prompte millor, segons manifesten fonts municipals d'Oliva. Sense data de reobertura, actualment la via per a accedir a la carretera de les Marines des de la Nacional 332 és l'accés per l'autocine driving. Si es va a peu o en bicicleta, es pot accedir pel pont de vianants del riuet.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Qui va passar dimecres al matí ahir? Al matí per la plaça del Mercat va ser testimoni d'un desplegament excepcional d'acció urgent. Una carpa roja muntada a prop de les escales centrals cridava l'atenció. En ella es podia llegir Hospital de Campanya i en el seu interior es mostrava el material recentment adquirit per acció urgent gràcies a una donació de la Fundació La Caixa de 3.000 euros. De fet, ahir al matí se'ls va fer l'entrega simbòlica per part de la cap d'àrea de la Marina Alta i la Safor, Carmen Gómez Gil, d'un xec gegant amb la quantitat donada. Esta donació els ha permès adquirir material per a l'Hospital de Campanya que habitualment munten en nits com la de Carnestoltes, però també en altres esdeveniments amb gran afluència de gent. La presidenta d'Acció Urgent, Mencía Canales, explicava que amb els diners donats han pogut comprar, entre d'altres, lliteres, tensiòmetres, el que implica que poden arribar a albergat actualment fins a 15 persones al mateix temps i comparava la capacitat d'acció que els permet esta adquisició de tot el material nou amb la que tenien durant l'incendi de 2022.
Estem fent una demostració de lo que ens ha donat la Caixa, de tot el material que hem pogut comprar gràcies a la donació. Camilles, tensiòmetres, cadires, taules, un motoret i de més per a quan fem preventius de carnestoltes o fem qualsevol cosa que pugui intervindre urgent en una massiva de gent, pues poder traure-lo i ajudar al màxim. Podem, ara, gràcies a tot el que tenim, podem inclús arribar a 15 persones que faci falta pues, ajudar-los, jo que sé, intervindre'ls. Sobretot en Carnestoltes, que fem el preventiu gran allà al centre de salut, pues, tota la gent que ve tota la gent que s'encontra mal, que és major d'edat, tots venen a estar en el nostre hospital de campanya i en esta carpa podem fer-la un poquet més gran i tindrem més gent, esperem que no faci falta tanta gent, però per lo menos tenim una resposta ràpida en el que puga passar tant en Carnestoltes com dins del poble, com l'incendi, que van tindre que intervindre ràpidament. Si haguessin tingut tot això, pues haguera sigut un poquet més lleu, un poquet més fàcil de fer tot, però ara poquet a poquet anem arreplegant i poquet a poquet fem coses noves per a poder intervindre bé al poble i a tot el que estiga per ací.
L'alcalde va conèixer de primera mà els nous equipaments dels que disposa Acció Urgent. Enrique Moll va explicar que la Fundació La Caixa ja fa uns anys que està col·laborant amb Acció Urgent, el que els ha permès adquirir un material sanitari que realment fa falta. També assenyalava l'alcalde que aquesta col·laboració econòmica afavoreix les arques municipals i reconeix que la persistència d'Acció Urgent en la reclamació de millores de material junt amb la predisposició per col·laborar amb el poble de Pego de La Caixa permeten progressar en un servei tan important com són les emergències.
La veritat és que gràcies a la Fundació La Caixa ja portem uns quants anys que estan col·laborant en Acció Urgent per a replegar un material sanitari que realment ens fa falta. Això el que fa és que l'Ajuntament de Pego tinga menys despeses perquè en preventius com en Carnaval o en incendis igual ens costava llogar algunes carpes i ara ja tenim un hospital de campanya, tenim unes carpes, tenim les camilles i tenim material suficient com poder atendre en una emergència i res, a la persistència d'Acció Urgent de reclamant millores de material i a la Fundació La Caixa també agrair-li aquesta predisposició que té per col·laborar en el poble de Pego.
Els informatius a Ràdio Pego.
Sí, dimarts informàvem que la Turistinfo de Pego i les Valls havia obert una nova via de comunicació amb la ciutadania, a més de les ja disponibles per a fer difusió de les activitats turístiques i culturals que es programen a la Mancomunitat de Pego, la Júbia i les Valls. Ara és la policia local qui ha fet el pas. Des de fa uns dies, este cos de seguretat municipal no compta amb que no compta amb tants canals d'informació com l'Oficina de Turisme, ja que només té actiu un perfil a la xarxa social Facebook, a través del qual informa i recomana a la població. Les circumstàncies fan que este canal, doncs podem dir que tinga un perfil molt restrictiu, perquè no es pot seguir directament, sinó que només es pot sol·licitar amistat i el més important, no es poden deixar comentaris, només es poden compartir les publicacions de Facebook de la policia local. És per això que el cos ha pres una decisió perquè considera important mantindre informada la població i per això reforça el compromís obrint un canal de difusió de WhatsApp. A través d'esta nova via comunicativa, el cos de seguretat municipal informarà la ciutadania de tot el referent al nostre municipi. Segons ens expliquen, una comunicació directa amb la ciutadania per a avisar sobre, per exemple, talls de carrer, desviació del trànsit, informació relacionada amb fenòmens meteorològics adversos, dates de renovació de DNI i passaport, visita de la ITV mòbil, període de prohibició de cremes, entre d'altres. I no deixem la policia local perquè les meues companyes, Mapi i Carol, ja ho han informat diverses vegades, però recordem que el carrer Mar està tallat al trànsit rodat a l'altura de la casa número 9 fins a demà divendres 5 de desembre. La raó és que estan pintant la façana d'aquest immoble i es necessita ocupació de via pública. El tall afectarà la circulació de vehicles no només del carrer Mar, sinó també dels carrers Mestre Esteve, Sant Francesc Xavier i Camilo Pérez. Des de la policia local es prega màxima precaució si es circula per eixa zona.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Este matí, Atzaila publicava en les seues xarxes socials el cartell complet i definitiu de la novena edició de Sons d'hivern que té com a objectiu, des dels seus inicis, animar els carrers de Pego per tal que el comerç i la restauració doncs, tinguin més marxa del que és habitual. És el que manifestava el president de l'Associació Cultural, Domènec Pons. Una proposta que enguany porta regal perquè el dissabte 27 de desembre s'han programat 4 actuacions, una més que la resta de dies, ja que Sons d'hivern presenta 4 dies de música en directe, amb 3 actuacions cada dia.
És animar els carrers de Pego, per tal que el comerç de Pego i la restauració de Pego tinga més marxa de la que normalment té. La idea la portem des del principi, des que es va crear Atzaila, l'Associació Cultural Atzaila, i són 4 dies de música al carrer, en 3 actuacions cada dia, en diferents llocs del poble, places i carrers, que la gent respon molt bé. Fins ara respon molt bé i esperem que enguany, evidentment, en la proposta que ells hem plantejat, doncs, siguis que responent.
Sons d'hivern està estratègicament dissenyat com a circuit musical per la durada de les seues actuacions i la seva ubicació. Detallava la vicepresidenta d'Atzaila, Lola Sastre, que cada concert té una durada aproximada d'una hora i estan programats a unes hores per a encarar la nit amb un bon sabor de boca, ja que el primer concert comença a les 6:30 i l'últim acaba al voltant de les 9:30 o les 10, una franja horària extensa que permet doncs, combinar o tindre la possibilitat de fer moltes combinacions.
Cada concert té una duració aproximada d'una hora. És a unes hores molt decents perquè comencen a les 6:30. L'última actuació és a les 8:30, sol acabar-se cap a les 9:30. Que ho dic, és bona hora per poder ir en els xiquets, en les persones majors i en camant justet fer-se la cerveseta i veure la gent. És a dir, és una ocasió de trobar a tota la gent de Pego, de trobar-se uns i els altres. Jo penso sobretot la gent que està fora, igual que la meva filla, que és l'ocasió de veure's. És com si fos un poquet la fira, no? Dels moros, que trobes a tota la gent en uns llocs determinats i n'hi ha molt d'ambient.
Nadal és un període de retrobament que amb la proposta d'Atzaila de Sons d'hivern pren una marca de distinció al municipi perquè la música li dona una calidesa de frescor que d'una altra manera no es donaria. Destacava Domènec Pons que aquesta ocasió de compartir amb gent que feia temps que no veies es veu animada amb música al carrer interpretada per bons músics que fan que aquesta proposta siga molt interessant.
És un període de retrobament. El Nadal sempre ha sigut un període de retrobament, de veure aquests amics que ja fa temps que no parles amb ells, aquests familiars que pot ser que tampoc, i bueno, l'ocasió de tindre música al carrer, de bons músics al carrer, no qualsevol, de bons músics, és una proposta molt interessant, i poder fer-te una cervesa amb ells sempre, bueno, cervesa o el que siga, sempre dona gust i sempre dona la possibilitat de retrobament. I de principi està plantejat per això.
És per això que Sons d'hivern és una cita esperada entre la població de Pego, una circumstància que comproven des d'Atzaila perquè la gent els pregunta pel carrer, com ens deia Lola Sastre.
La novena edició, i la gent ho espera, mos ho pregunta pel carrer, quan feu Sons d'hivern, a quina hora, aquí ve? Que vull que la gent ho espera amb paciència. Inclús trobo jo que l'endemà de Nadal, que ací Pego és festiu, sempre hem tingut festa, que molta gent es reuneix per a dinar, és l'ocasió quan acabes de dinar de pues, d'eixir al carrer i trobar-nos tots. I veig gent de fora, inclòs. Jo conec gent de Verger, d'Oliva, del voltant, que venen a Sons d'hivern.
El disseny de Sons d'hivern és un trencaclosques que una vegada muntat no es percep com han costat encaixar totes les peces. El circuit de concerts està pensat com una diana, amb cercles que van de fora cap a dins, és a dir, que les primeres actuacions solen ser més allunyades del centre i l'última en un punt del nucli urbà, segons explicava el president d'Atzaila. Afegia la vicepresidenta d'esta associació cultural que intenten que els concerts estiguin relativament a prop per a afavorir el desplaçament d'una actuació a l'altra.
La idea sempre és començar el primer concert, podríem dir, és més forani, més exterior, i després el segon concert i el tercer concert que és més al centre del poble, on estan els comerços. La proposta que és repetitiva, és dir, cada any sempre ho acabem a la plaça de l'Ajuntament, ho acabem a la replaceta, ho acabem al passeig. A voltes hem acabat també al passeig Reina Sofia. Però vaja, sempre amb l'èxit de la gent i amb la possibilitat d'ampliar. De fet, enguany anem a ampliar un dia. Un dia anem a tindre una actuació més, ha sigut una sorpresa d'última hora, però el 17 i 27 tenim 4 concerts i no 3, com és el més normal.
També intentem que els concerts estiguen relativament propis uns d'altres. És a dir, que, per exemple, el primer dia s'enfoca més, suposem, la replaceta, el que és el passeig Reina Sofia, un altre dia pues, és l'altra part del poble. És a dir, que tinguin relació els tres concerts en el sentit del lloc, perquè la gent pugui desplaçar-se d'un a l'altre, perquè clar, s'acaba un i en seguida comença l'altre. Aleshores han d'estar prop el lloc un de l'altre.
Efectivament, busquem sempre que la distància entre un concert i l'altre no sigui molt llunyana, a voltes costa, i més costa encara a Pego perquè els diumenges, però sí que és bar, sí que no obren tots, diumenges i dilluns és quan més costa d'arreglar perquè justament bars no solen obrir, i aleshores és una espècie de malabars que hem de fer per poder quadrar-ho bé.
De fet, confessa Lola Sastre que només acaba l'estiu i ja comencen amb l'organització de sons d'hivern perquè hi ha molts actors que coordinar. Per això, agraïen tant Lola Sastre com Domènec Pons la col·laboració i la predisposició de tots els agents implicats que fan més fàcil esta organització. Destacava també el president de que hi ha una comissió de música composta per gent professional que s'hi dedica a la música i que s'esforcen per poder portar el millor.
Només acaba l'estiu i ja comencem ja en sols d'hivern, perquè tot para fàcil, però hem de parlar en els bars, en els comerços, en els grups, a veure que coincidixen, que poden. I també volem agrair des d'ací pues, la col·laboració de tota la gent, dels comerços que ens ajuden, dels bars que ens ajuden, vull dir que no posen problemes a l'hora de col·laborar, i això és molt d'agrair.
I sobretot una comissió de música que està composada per 5 persones, tots músics, tots que entenen de música i que bueno, s'esforcen quantitat per poder portar el millor. És a dir, que jo trobo que enguany n'hi ha grups que no han vingut mai a actuar a sols d'hivern, serà la primera volta que es vegem, si voleu després repassem, perquè vaja, sempre és l'oportunitat de veure coses noves. El grup que més llunyà és dos que venen de València, de València Ciutat. Els altres quasi tots són o bé de Pego, o bé de la Marina Alta, o bé de la Safor, que és la nostra comarca veïna.
I ara és el moment de desgranar aquesta programació de 26, 27, 28 i 29 de desembre que composen la 9a edició de Sons d'Hivern i ens la desgranen justament el president i la vicepresidenta de l'associació.
El dia 26, el divendres 26 de desembre, segon dia de Nadal, tenim a les 6:30 a la Creu de Tena Minisons, que són xavals que estan començant en la música i van a fer uns quants concerts. Són gent que volen ser músics en un futur i, bueno, i sempre actuar davant del públic sempre és un ensenyament. No? A les 7:30 tenim la Jara Iguru, que actuarà davant del cafetí, que torna a obrir el carrer Major. I finalment, a les 8:30, el nostre grup, Blat, el grup de Pego Blat, actuarà a la replaceta davant del casino.
I el dia 27, sorpresa, tenim un grup més. Aleshores tindrem 4 actuacions en lloc de 3. La primera serà a les 5:30, en DJ Blon, davant de Vinica, al carrer Patró. A les 10:30, Diània, que actuarà al carrer Sant Miquel, davant de Llit i Taula. I una de les cantantes prou coneguda, que li diuen Abril. A 6:30, al carrer de l'Hom, el grup Cigüeños. I per acabar el dissabte, a la plaça de l'Ajuntament, Ferreteria Rosario, que també són de Pego.
Seguim el diumenge 28 de desembre, que tenim a les 6:30, Fardatxo, un grup nou de la Safor, i a més un grup de xavals joves, que esperem que l'adolescència vinga a tots a vore'ls, es diu Fardatxo, torna a repetir, i actuarà en el carrer Santa Cecília davant del bar Chacarita. Després tenim a les 7:30, perdoneu pel nom, grup de merda, actuació al passeig Reina Sofia davant del Crazy Mix. I per acabar el diumenge 28 tenim Bosque de Palo al passeig Cervantes davant del Mos.
El dilluns 29 a les 6:30, Cítric, que serà a l'Arambea, ahir al final del Calvari Vell, a les 7:30 gluten free, al passeig Reina Sofia a la placeta, i per acabar acabarem també al passeig Cervantes, però en la part d'Àgora i a Casa Patri, en el grup La Marjal.
Que ahir tenim, no sé, la Marjal, però la resta sí que són de Pego.
Sí, Marjal venen de València, venen de València, i a més és un grup que estava nominat per els premis Ovidi Montllor, no van guanyar, però van estar nominats i al final no van poder aconseguir el premi. Però és un grup que està començant, que està molt bé i que té molt bon repertori. Segur que a tot el públic que vinga a Vorens, o a la gent que vinga a Vorens, ens agradarà moltíssim Sos d'hivern d'enguany, perquè està variat i complet.
I més coses sobre Sons d'hivern, perquè ja sabem, perquè el jurat del 6è concurs de cartells de Sons d'hivern va triar l'obra de Raúl Alentado Galindo per a il·lustrar el que és la programació d'esta novena edició. Ens ho explica Domènec Pons.
El jurat, bueno, com sempre, està composat per Rafael Ruiz, un expert en art. Després tenim a Joan Cucarella, que és un expert també en publicar cartells i tal, i jo estava de convidat de pedra, però bé, ells decidiren, hi havia 4 obres presentades i van decidir que l'obra de Raúl Alentado Galindo era l'obra, però a més és un cartell que es representa més bé, millor que els altres, en aquest cas, l'esprit nadalenc. I a més es nota que és Pego per estar campanar darrere, però dona molta calidesa a aquest cartell. Bueno, això és el que van expressar Rafael Ruiz i Joan Cuquerella respecte al cartell, que era un cartell molt adequat per a representar els Sons d'hivern.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I un apunt més, el regal de l'Ajuntament de Pego per a les famílies del municipi és l'escola de Nadal, perquè pretenen afavorir amb ella la conciliació laboral i familiar. Enguany, l'escola de Nadal serà els dies 23, 29, 30, 31 de desembre i 2 i 5 de gener en horari de 9 del matí a 2 de la vesprada. Podran inscriure els xiquets i xiquetes d'entre 3 i 14 anys i el període per a poder fer aquesta inscripció comença demà divendres 5 de desembre i finalitzarà el dia 15 d'este mes, perquè per a assistir és necessària aquesta inscripció prèvia, ja que les places són limitades. En esta escola de Nadal es realitzaran activitats de manipulació d'objectes, experiments nadalencs, jocs tradicionals i moltes altres activitats. Ens exposa els detalls a la regidora de Joventut, Paula Orihuel.
Un any més des de l'Ajuntament hem volgut seguir apostant per l'escola de Nadal, un servici que trobem essencial ja que pot facilitar la conciliació familiar de moltes famílies, donant l'oportunitat als xiquets i les xiquetes de passar aquests dies de vacances realitzant activitats junt a altres com ells. Recordar que el termini d'inscripció comença el divendres 5 i finalitza el divendres 12 i que el dijous 18 a les 6 de la vesprada tindrà lloc la reunió per a poder informar a les famílies. Aquesta escola de Nadal enguany la traslladarem al Col·legi Ambra i el servici es donarà des de les 9 del matí fins a les 2 de la vespre.
I abans de finalitzar este bloc, informem que avui, en ser primer dijous de mes, l'Ajuntament de Pego celebra sessió plenària ordinària a partir de les 7 de la vesprada a l'edifici consistorial. Una sessió que recordem que podreu seguir en esta mateixa sintonia a això hora, a partir de les 7 de la vesprada. I pel que fa a l'oratge, el vent serà protagonista. També ha plogut un poquet cap al migdia, al voltant de les 11 del matí, i això ha provocat que moltes de les parades del mercat municipal avui desmuntaren abans. Confiem que no hagi trencat massa els plans de la gent. Però hem de dir que avui tindrem el cel, el que resta de dia, més ras que el que hem tingut fins ara, tot i que estarà doncs, un poquet brut perquè tenim presència de boires el que resta de dia. Temperatures avui entre els 11 graus de mínima i els 18 de màxima i, com hem dit, el vent protagonista, perquè si ara bufa al voltant de 25 km per hora, a partir d'esta nit agafarà un poquet més de força, bufarà moderat al voltant de 30 i bufarà tota l'estona de ponent. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per forts vents a partir d'esta mitjanit i fins a les 10 del matí de divendres, dia 5. Temperatures per a demà divendres entre els 12 graus de mínima i els 19 de màxima i tindrem un cel pràcticament ras durant tot el dia amb intervals de núvols alts sense major importància. Com diguem, el vent bufarà moderat durant la nit i matinada, però després tampoc és que baixi massa la intensitat, perquè el tindrem bufant entre 20 i 25 km per hora el que resta de dia, tot i que no hi haurà en principi avís groc per forts vents, perquè, com diem, de moment avui l'Agència Estatal el posa des de la mitjanit i fins a les 10 del matí. Per a dissabte, nuvolositat abundant fins al migdia, però després aquests núvols aniran desfent-se i tindrem pràcticament el cel ras la major part del temps. I hem de dir que les temperatures a partir de dissabte pugen i estaran entre els 15 graus de mínima i els 23 de màxima, i tant el dissabte encara el vent serà destacat. Fins ací l'informatiu d'avui dijous, 4 de desembre. Moltes gràcies per estar a l'altra banda, ahir acompanyant-nos. I res, confiem, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.